I l'Alfred Newman, amb la seva música, una de les seves composicions, hem arribat al punt de les 12, aquell moment que convidem ja aquesta primera hora i anem a començar la segona. Les sintonies i ens hi posem.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, amb l'abans de l'informatiu i el concurs, que són les dues primeres seccions que sempre comencem. Cada de dilluns a divendres, aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I avui recordem que avui coneixerem el guanyador de la pizza del Pizza Pazza. Avui és el dia que sortejarem aquesta pizza entre totes les trucades que hem rebut. Encara hi sou a temps, fins que no comencem aquí amb la vela a fer el repàs de les trucades i ja quasi posar els números en la nostra pàgina que fem el sorteig a l'augweb.com, que és la pàgina de referència que tenim per fer el sorteig. Encara podeu ser-hi a temps al 972-77-1000 si voleu guanyar aquesta pizza, la pizza del Pizza Pazza. Doncs la Bel ens arribarà d'aquí una estona amb l'abans de l'informatiu i ens explicarà quasi, mira, dic que ens arribarà i és el moment, pam, clavat que arriba. Abel, bon dia, bona hora.
Pam, bon dia i bona hora.
És que ha sigut un pam, ens arribarà, pam, ja cap aquí.
Home, són les 12 tocades, anem tard, anem tard. No hem quedat que els titulars es fan a les 12.
Doncs vinga, si s'ha de fer titulars es fan.
Són les 12 i quasi 2 minuts ja, no anem bé.
Doncs endavant, com vulguis, tu mateix.
Ah, sí, si vos fem...
Avanti a Popolo.
Fundació La Caixa col·labora amb l'Ajuntament de l'Escala. Aquest migdia s'ha signat, de fet, el conveni de col·laboració pel qual l'entitat bancària, o la fundació d'aquesta entitat bancària, fa una aportació a festes d'àmbit tradicional com la Festa de la Sal del Carme. Una aportació econòmica global de 2.200 euros per a les dues festes. Aquest matí, responsables de la fundació i l'alcalde signaven el document pertinent. Serà el tema d'obertura. A banda d'això, ens farem ressò que aquesta setmana, a nivell escolar, 18 alumnes... no 18 alumnes, això és una altra notícia. Aquest cap de setmana... Aquesta setmana, perdó, anem enrere.
Vinga, anem enrere.
Fem un punt, anem enrere.
Tornem-hi? Vinga, va. Toma dos. Vinga,
toma clac. Dos. Sabut el conveni de col·laboració entre la Fundació La Caixa i l'Ajuntament, doncs saltarem altres temes, en aquest cas d'aspecte d'ensenyament. I diu el titular que hi ha bones sensacions dels alumnes de batxillerat de l'Institut El Padró que enguany s'han presentat a les proves de la selectivitat. Tot i els nervis inicials, en sortint dels exàmens, creuen que els hi han anat prou bé a l'espera de resultats, ja que pensen on voldrien o on estudiaran el proper curs.
Està bé, hi ha aquí bones sensacions, eh?
Bones sensacions, si treuen bona nota i entren dins per sobre de la nota de tall, doncs podran cursar aquells estudis universitaris que prèviament hagin triat.
Jo havia escoltat que semblava que es volia treure aquesta prova, no?
Sí, però no troben alternativa o no troben altra manera de filtrar els millors alumnes cap a les millors universitats, diguem-ne. Com es faria per dir tu sí, tu no. Tu pots entrar en aquests estudis o tu no. Hi hauria d'haver una prova específica a cada universitat, sobretot per aquells estudis que hi ha més demanda que no pas places ofertades. És injusta la selectivitat? Jo sempre he pensat que sí. Però si no hi hagués selectivitat, com es faria?
Després, esclar, haurien de fer les proves d'accés, els haurien de fer les universitats, m'imagino.
Exacte, jo ofereixo 100 places de filologia catalana, per dir alguna cosa, me se presenten 150 alumnes. S'ha de fer una selecció. I ara mateix la selecció és uniforme i única per tothom a tot arreu.
L'altre cas és que hi haguessin més universitats de les que hi ha.
Mira, això passa, per exemple...
Això passa als EEUA.
Sí, o a Catalunya mateix amb els estudis de música. Els estudis superiors de música, digues, hi ha el centre públic que seria l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, no equiparada a estudi universitari, diguem-ne, per tant ja pots fer selectivitat que si vols entrar a l'ESMUC hauràs de fer un examen per entrar-hi. I a nivell de músics o d'estudis superiors de música a Catalunya pots triar tres vies, sobretot serien la pública, seria l'ESMUC, Escola Superior de Música de Catalunya. Diuen que qui té més prestigi amb la vessant de la música clàssica seria l'Escola Superior de Música del Liceu.
També.
I en música popular o música moderna, el Taller de Músics de Barcelona. Serien bàsicament les tres opcions.
I totes tres a Barcelona?
Totes tres a Barcelona. I en totes tres amb un examen previ per obtenir plaça.
Vull dir que no te serveix de res la selectivitat.
Per anar a fer música, no.
Ja es pot tenir la millor nota, que no tenen pas en compte.
Que aquesta millor nota no...
Que potser pot suspendre aquest examen i un altre que tingui pitjor nota pot entrar.
Ah, no? Exacte. Uh-huh. Això és just o no és just? Mira, és diferent.
És diferent.
És diferent. En fi, que avui parlarem de selectivitat i en farem una lectura a nivell local de com han anat els alumnes del padró que han fet aquests alumnes. Com parlarem també de la suite Aloha. Allà ara m'hauries de posar música de caribenya o música de windsurfers o de Beach Boys i coses semblants o per l'estil. Per què parlem de suite Aloha?
Vinga, per què parlem de suite Aloha?
M'agrada que em facis aquesta pregunta, Joan. Doncs perquè si la setmana passada hi va haver el Mundial de Windsurf a la platja del Cortal de la Devesa, a la Mar d'Empúries, doncs aquesta setmana...
Val,
hi ha...
aquesta?
Ja hi ajuda. Ja hi ajuda. Doncs l'any passat, en Panxo Pissunyer i sus muchachos es van inventar o van crear una prova o una concentració, és més concentració que no pas competició, de dones. Els windsurfers d'elit, els que competeixen cada any en el Mundial, i ara ja començo a conèixer algun nom, com en John Dunkenberg o...
És bo aquest?
Sí.
És un Messi de...
Sí, però resulta que ja és tan veterano que aquest any ja no hi era.
Ah.
Ara que m'havia pres el nom, doncs ara ja ha deixat de competir.
Continua
havent-hi l'Antoine Albó. I aquest
és bo,
l'Antoine Albó. Allà on hi hagi l'Antoine
Albó, els altres.
No m'hi posis pas ningú altre.
És el Messi de...
Sí, és el Messi... Passa que és el Messi windsurf clàssic, el de la taula i vela i d'allò.
El que no porta el...
El que no porta el wind, el foil. Amb això del foil es veu que l'Antoine Albó ja queda desfasat.
Uh-huh.
Les innovacions tecnològiques doncs se l'han menjat.
Uh-huh. Ja es posarà el dia, ja es posarà el dia.
En fent que el campionat del món de windsurf ha estat sempre masculí. Doncs l'any passat es van inventar el suite Aloha, que és una concentració de noies. De noies, veiletes, senyores, windsurfistes o aficionades al windsurf, al paddle surf i altres esports per l'estil. Enguany compta més de 250 inscrites tot aquest cap de setmana. Recull de punts d'agenda d'activitats i el temps completen l'informatiu d'un divendres previ a un cap de setmana amb algun núvol prim, amb panorama agradable i amb estones de tramuntaneta. Aquest matí, quan esmorzava jo el meu petit entrepanet amb el suc de taronja i el tallat posterior, sentia una discussió acalorada entre dos senyors en edat avançada al bar de la llar del jubilat Jardí del Padró sobre si això que ha fet aquesta setmana, ahir concretament, era tramuntana o no era tramuntana. I un senyor defensant aferrissadament que no n'ha fet gens de tramuntana.
En Sergei ens deia que sí, que era tramuntana.
Ah, esclar, jo crec...
El nostre home del temps diu que els tramuntans l'han de creure.
A l'hora d'esmorzar soc un tio molt moderat. Déu m'enguard de posar-me en discussions com aquestes perquè haguéssim acabat malament, sobretot dels nervis. I jo me'l crec, en Sergi.
Clar.
Jo crec que la toca. Que la
en Sergi, jo com veig que aquí, quan es fa les previsions, 50.000 papers escampats, mirant totes i fent previsions, fent números...
Ara no
em
facis
números.
Dir si aquest senyor deia que era Gargal o que era Mestral el que havia fet aquests dies.
Ben Figuer.
Ben Figuer. Va, tu ets dit que això... Fora mal de caps, cap de setmana tranquil, en definitiva, és el que ens dirà en Sergi. I encara per arrodonir-ho tot, després de l'informatiu, esports. No hi ha futbol, no hi ha bàsquet, no. Hi ha tenis de taula, tampoc.
Oh, és que hi ha.
Hi ha tenis gran. Ah. De pista gran, vull dir. de pista gran.
Tenis, sense remés, sense complements.
La setmana passada hi va haver el Roland Garros.
El Roland Garros.
El Roland Garros. I aquesta setmana hi ha les finals de les lligues locals de tenis i de pàdel a les pistes municipals.
Déu-n'hi-do el pàdel, eh?
Déu-n'hi-do el pàdel. Apreta.
Com apreta.
Què ho fa?
A l'Esnar. Va començar a jugar a l'Esnar, o va seguir. Ningú sabia que era el pàdel fins que no van veure l'Esnar jugant.
Jo sí que sé què ho fa, ho intueixo. O si jo hi jugués, m'agradaria més el pàdel que el tennis. No ho sé, no ho he provat ni una cosa ni l'altra. Però el fet que la pista sigui tancada, a nivell d'esport així amateur, o el que es pugui jugar a nivell de l'escala o en aquests nivells, una de les coses que ha d'empipar més és anar a buscar la pilota.
També.
Anar a recollir la pilota cada vegada. I això a la pista de tennis, encara que hi hagi les tanques que hi ha, doncs t'has d'ajupir molt sovint a anar a buscar la pilota. I si perds el partit, encara més. No? En canvi, el pàdel... rebota la paret, pica aquí, pica allà, sempre s'aprofita, es perden menys pilotes, que diguem.
Exacte.
I suposo que això dona una continuïtat diferent, que pot ser que el faci més àgil, més dinàmic, més viu.
Ha triomfat. Hi va haver-hi una època que tot era squash, te'n recordes de l'squash?
Ui, sí.
Va haver la moda de l'squash.
Cons de genolls i articulacions que es van fer malbé jugant a squash.
Aquí també van tingar un boom, recordo els primers anys del pavelló, amb el badminton.
Sí, senyor.
Que també després ja també ha passat.
Jo vaig arribar aquí i em vaig enganxar la decadència del bàdminton. Encara hi vaig jugar una mica, però ja...
Dels inicis i fins a la decadència. I era un esport que personalment m'agradava molt, el bàdminton.
Sí, senyor. Juntament
amb en Jordi Piqué havien tingut partides memorables. I també ha passat...
Vos dir que no hauríem de quedar un dia fent una?
Ah, vinga. La pista, encara hi ha alguna pista marcada al pavelló. Mira. Perquè me recordo que s'havien marcat moltes així amb cinta aïllant, perquè hi havia hagut una falera important del bàdminton.
Doncs d'això, de tennis i pàdel es parlarà avui, com es parlarà també de la ciutat Aloha, o es parlarà del campionat de la Copa d'Espanya de Catamarà, que es disputa aquest cap de setmana en Aigües de l'Escala, o ens recordarà encara l'Ivan al final de curs dels alumnes de jiu-jitsu adaptat a persones amb mobilitat reduïda.
He vist un dels vídeos que corre a Facebook i molt bé, molt bé. Des d'una cadira de rodes el que es pot arribar a fer.
Ai que sí?
Sí, sí, sí.
Fa goig. Doncs aquest serà el contingut, el punt de la una d'aquí a tres quarts d'hora, encara no.
Molt bé, doncs aparquem la carpeta, aquesta carpeta que sempre ara la tanquem, però la tornem a obrir a la una, i obrim sorteig.
Mentre tu tanques carpeta i obres sorteig, jo passo fulla.
Vinga.
I darrere dels titulars hi tinc un llistat de 16 oients que ens han trucat al llarg d'aquesta setmana, que tenen ganes de menjar pizza.
Però d'aquests oients no n'han de descartar un?
La Fina Sabrià, número 4, que el dimecres li va tocar el dècim de loteria.
Molt bé. Doncs jo... Mira, esperarem una trucada mentre jo estic preparant el bombo. Si arribés una trucada, la posaríem.
972-77-1000. Qui és que no ha trucat aquesta setmana?
Un de clàssic no ha trucat?
No ha trucat, no.
No ha trucat. Raro, eh?
Raro.
Això potser no ho devem fer tan bé, ara, no?
Un senyor que no té ni nom de pila, que només té cognom.
I no m'imagines, clar, que sempre es diu ho feu bé, però suposo que poder ara no ho fem bé i per això no truca.
Alguna cosa hem fet malament si no ens ha trucat.
Sí,
o no ha fet el seu grat.
Que ens perdoni, que ens dispensi, intentarem de fer-ho bé.
Ja ho trobarem, ja ho trobarem. No, digue-li, ja vindràs a bordo.
Sí, i tant que vindrà.
Ja vindràs a bordo. Ho tens a punt o no?
De l'1 al...
16.
El 16 i seria el número...
Menys el 4.
Menys el 4. Si sortís el 4, que mira, el tinc aquí, perquè això no desapareix, doncs aquest número no jugaria. Jo ara estic rodant, fent rodar el bombo, fent rodar el ratolí...
Fins quan, que jo
si
te digui...
Si tu m'hi dius ben, jo digo afle.
Stop! Que m'acaba el gas.
Doncs un menys que el 4, el 3.
El 3, mira, el 3 és el de la Remei. La Remei Arnau, que va ser de les més matineres a trucar-nos. Si no era dilluns, era dimarts.
Entra la Remei?
La Remei entra en el... és de la llei, és de llei.
És de llei, val.
Per tant, Remei, tens un embal per anar a buscar una pizza, el Pizza Pazza, quan et vingui de gust.
Molt bé.
Trucant-hi abans, demanant tandes,
clar.
Allò de demanar, qui és l'últim servidor?
No es fa això de...
No, ja no es diu això? Ni com vas al metge?
No, ara com vas al metge ja te donen hora.
Clar, com que ja t'han donat hora prèviament. Abans anaves a fer receptes...
No te deien pel metge o per receptes? Què és l'últim? Hi ha tanta gent allà... I tot allà mateix, jo recordo aquí els dos dispensaris, tot ple de gent...
Sí, unes cues que s'hi feien.
Què és l'últim? Depèn, pel metge o per receptes? I, clar.
I sempre hi havia una veu que deia, servidora.
Servidora, clar.
Qui és l'últim? Servidora.
Servidora.
Ja està.
Després hi havia el graciós que deia, qui és l'últim? Tu. Home, sí. Diu, això ja ho sé, doncs per què ho preguntes? El graciós, sempre hi ha graciós.
Sempre hi ha un graciós.
Sempre hi ha d'haver graciós de torno.
Dice ser Joan, dice ser Brugués, o per l'estil.
No, 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 havia escoltat alguna vegada. I esclar, després, mira, controlaves, ja tenies temps de fer moltes coses, perquè miraves com se'n tinc endavant, saps? I ja tenies temps. Vale, ja tornaré d'aquí un d'allò. Si vaig a darrere teu, vale, digue.
I quan arribava una darrere teu, diu, bueno, me guardes tant, eh? Jo vaig a davant teu, Joan.
Sí, 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 perquè has d'anar a comprar el pau, has d'anar a comprar aquí, has d'anar a comprar... Això altre.
Joan, jo he d'anar a acabar les notícies, jo.
Doncs vinga, demana tanda, també, allò.
Exacte, no hi trobaré pas gaire gent, no pateixis.
No?
No.
Molt bé, doncs, Abel, a la una hi tornem amb les notícies.
Fins a la una, doncs.
Hi tornes. Molt bé, arribem a 12:15. Arribem a 12:45. I què farem? Doncs posarem, ara sí, posem un xic de música, perquè si no... escoltaria molta veu i molt poca música. Bé, ahir em va fer molta gràcia i me va agradar molt, més ben dit, escoltar el que dediqués en Jordi Piqué al programa Miquel del Roig. Jo sóc un dels fans d'aquí de Miquel del Roig i els que ens van seguint el més calent a l'Aigüera, encara no era Matins en Xarxa, com un servidor juntament amb en Josep Palma, el que jo el vaig substituir. Aviat farà dos aniversari, perquè va ser un 4 de juliol de l'any 2011, sempre, tant en tant, posaven cançons i parlaven d'en Miquel del Roig. Ha vingut aquí a l'Escala i també és un clàssic de la Festa Major de Viladamat, amb molt de seguidors. Ell amb una guitarra, amb una guitarra, en té ben bé prou. I comença i vinga, fins aquí ha arribat. Aquí no hi ha mitja part, no hi ha parada, no hi ha presentació d'una cançó a l'altra. Escoltarem ara una de les actuacions en directe. Això és per les Santes de Mataró, que també doncs, és un lloc habitual. Ell, la guitarra i el faristol, i vinga, doncs, endavant.
Marica, Marica, Marica. un movimiento. Una mano a la cintura, una mano a la cintura, un movimiento.
Miquel del Roig, no, com deia aquell famós exjugador del Barça i com va ser entrenador del Madrid, no hace falta decir nada más. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Miquel del Roig, una guitarra, un peristol, allà on té doncs, les cançons, l'ordre de les cançons, perquè ell, esclar, no hi ha partit ni res, l'ordre de les cançons que ha d'anar fent, i vinga, fins que el cos li diu prou, o ja ha vist que la seva actuació ja ha arribat al lloc on havia d'arribar, perquè pot estar una hora, dues hores cantant, però tal com l'heu escoltat. Ara, segurament més d'algun que ens està escoltant ha vist alguna de les actuacions o ha ballat amb Miquel del Roig. Molt bé, 12:21 minuts, continuem aquí Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I és aquell moment que li dediquem temps a l'agenda.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I què destaquem de l'agenda d'activitats culturals? Que avui, a les 8 del vespre, a l'Alfolí de la Sal, hi ha la inauguració de l'exposició Barcelona Gitana amb Jordi Cercs, director de l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona, i també amb la presència d'en Santi Leonard, fill del fotògraf, i una actuació musical en rumba. Recordem, a les 8, a l'Alfolí de la Sal, activitat dintre el marc de les activitats paral·leles de Portal Blau. Per demà dissabte, a les 9 del matí, hi ha la sortida esportiva Cadaqués, combinació de cultura i diversió. El lloc és el port de l'Escala, amb vaixell, o la plaça de l'escola dels que van amb BTT. Organitza el creuers Mare Nostrum i Flama 91. Altres activitats que es poden fer dissabte, una que es fa dissabte i diumenge, que és la visita romana de juny, a partir de 11:45, al jaciment d'Empúries. També hi ha el primer taller de cuina de la Sèpia, que es farà al Maram, a la 1. Una altra de les actuacions que no es poden perdre, i les recomano, és aquest concert de final de curs de l'Escola de Música, el Gavià, que es farà a l'aire lliure, a càrrec dels combos i de l'orquestra de l'escola. Serà a la platja de l'Escala, recordem, a les 9 del vespre. I per diumenge, una visita a les 12 al port de l'Escala i també al ball de tarda 6:45. Tot això són activitats que destaquem dintre de l'agenda d'activitats culturals. L'agenda més completa es podrà seguir a l'informatiu de la UNA. Molt bé, doncs continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i després d'aquesta agenda d'activitats culturals és aquell moment que anem a fer aquest rentaplats. Aquest rentaplats vol dir que són notícies que s'han donat durant la setmana, i el que fem aquí doncs, no és res més que posar-los en un plat i posar-los dintre del rentaplat. Notícies de l'informatiu. Anem pel rentaplats d'aquesta setmana? Vinga. Tenim 5 plats. Comencem per la paraula. La paraula és tirabuixó. Aquesta notícia que es donava ahir es deia que els nens i nenes de l'escola L'Escolapi de l'Escala participen aquesta setmana en el projecte Tirabuixó. Què és això? Doncs és fer uns 5-6 minuts de gimnàsia, estiraments, abans d'entrar a les aules per fer una connexió entre el cos i entre la ment. Això ho fan diverses escoles, s'han adherit en aquest projecte Tirabuixó. I aquesta és la paraula, Tirabuixó. De la paraula anem al número. El número és 50, perquè el Club Nàutic L'Escala aquest any celebra el seu 50è aniversari amb tota una sèrie d'activitats. I aquest passat cap de setmana hi va haver-hi la presentació del llibre. del llibre commemoratiu en aquesta efemèride, el llibre dels 50 anys i més activitats de les que organitzarà el Club Nàutic al llarg d'aquest any de celebració de 50 anys del Club Nàutic. La noia d'aquesta setmana, més ben noia, és l'Eva Maria Trias, que ens sorprenia. Eva Maria Trias, doncs, que havia sigut la portaveu del càmping Illa Mateua, actual parella del propietari i també adjunta a la direcció d'aquest càmping, en Martí Guillem, que recordem fins fa poc en regidor a l'Ajuntament. Doncs la seva parella, la Eva Maria Trias, va anunciar que vol crear una candidatura municipal per les properes eleccions del 2019 a l'Escala. Es comença ja, doncs, a moure. Potser, doncs, podríem dir que una de les primeres candidatures o anunci a presentar-se, encara no és una candidatura tancada, doncs ha estat l'Eva Maria, i suposo que ha passat l'estiu, no crec que l'estiu, com que és una època que tot queda un xic més parat o més aturat, fins a partir de setembre-octubre començarem ja a conèixer noms i m'imagino que també candidatures que es presentaran a les eleccions del 2019. De moment hi ha aquest anunci que va fer l'Eva Maria Trias, que per això és la noia, la protagonista d'aquest plat, la noia del dia, noia del dia. Passem a l'apartat de l'anxova. L'anxova li donem l'èxit que va tenir aquest primer carnaval d'estiu, molt bona acollida, èxit de públic també, i que va agradar tant als que ens ho miràvem com els que hi van participar. Tothom en va sortir molt satisfet. Suposo que sempre hi ha coses que es poden anar a millorar, sempre, doncs, com s'engega per primera vegada una activitat, sempre, doncs, es veuen aquelles coses que dius que poden anar millorant. Sobretot si té èxit, sempre hi ha coses que poden anar millorant, i en mica, doncs, suposo que la comissió organitzadora, la comissió de la Farandola organitzadora del Carnaval, l'any que ve, doncs, presentarà una edició amb novetats respecte a aquest any, i esperem que això ja sigui una cita obligada en el calendari d'activitats escalenques, per això, per la bona acollida que va tenir. Doncs molt bé, i la vaca tremolosa, que és l'últim pla que ens queda, ja van dir-ho, que mentre hi hagués gent, polítics que tenim a la presó, nosaltres sempre donem la vaca tremolosa als responsables que aquests polítics siguin allà. Aquest plat el mantindrem sempre, mentre passi això, el dia que passi això, doncs, la vaca tremolosa per aquesta gent ja no hi serà, sinó que ja buscarem alguna altra d'aquestes notícies no tan bones. La jove sempre és la bona, la vaca tremolosa és la no tan bona. Molt bé, doncs això és el que ha donat de si aquest rentaplats, amb el tirabuixó com a paraula, amb el 50 com número, el 50 del Club Nàutic l'Escala, com l'Eva Maria Trias, que ja una de les primeres que anuncia que es vol presentar a les eleccions municipals, amb una candidatura municipal, la anxova per aquest èxit del primer carnaval d'estiu, i la vaca, doncs, la gent que posa els nostres polítics a les presons, com sempre ho ha anat fent des de que va passar. Molt bé, deixem aquí el rentaplats, tot això ho meridem amb música, com no, doncs sempre la música, un glopet musical va bé. I va bé, doncs, escoltar de tant en tant aquestes novetats que van arribant, com aquesta de Luis Fonsi i de Stefflon Down, es diu Calypso. I si tot va com ha d'anar, l'escoltarem així de bé.
Ai... Bailalo, bailalo.
Bump on every baseline. Confident you never get declined. Man come off and beg you take time. Fonsi and Steph London.
Yo no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar, mezclando arena con sal. Yeah. Come on. Pero sé que no es normal lo que puede pasar si tú me dejas entrar.
Conmigo ando toda la noche.
calipso. Te daré calipso. Un, dos, tres, calipso. Un, two, four, calipso. One, two, three, calipso. Te daré calipso.
Tip it top, top down, all in your town, we live it tough. Still got an attitude and I don't give a what. Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up. We the things set up, y'all I get take off. Then my move slow so they done just better. You know we never lie, pull up to the front, but we coming through the back.
Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta. Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta. Prendiendo fuego en el suelo, pintando estrella en el cielo.
Everybody to the dance floor. Everybody to the dance floor.
I'm ready.
Fucking Mick and Y.
Are you ready?
Go.
Déjate llevar por la adrenalina y el ritmo de esta canción.
Mano pa'l suelo, nalga pa' arriba. Siente la sensación.
Bé, doncs, escoltant els primers passos d'una altra de les cançons d'aquestes novetats, és Daddy Yankee, amb aquest Zoom Zoom, que ja l'escoltarem més endavant perquè ara és aquell moment que ens anem a viatjar amb la secció Topònims. Aquesta secció, doncs, que ens parla dels pobles, ens explica per què les poblacions porten la història del nom, per què aquella població es diu d'aquella manera, quina és la història del nom, com ha anat evolucionant o originant el topònim que tenen, perquè a vegades d'un mot que en principi doncs, ha anat evolucionant i el coneixem tal com és, tal com s'anomena ara. Aquesta vegada anem a un lloc doncs, que les centrals nuclears hi són importants, com és Vandellós.
Topònims.
Vandellós és un poble del municipi de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant de la comarca del Baix Camp. És l'antic nucli del terme municipal que va agafar el seu nom oficialment fins al 1990. El poble es troba a uns 270 metres d'altitud enmig d'una zona muntanyosa al costat de la vall del riu Llastres. Ens explica l'origen del seu nom l'historiador local Òscar Pinto.
Joan Colomines, el eminent filòleg, diu clarament que el seu origen és el llorer. Llavors, és possible que nosaltres historiadors, nosaltres filòlegs, en aquest cas, tinguin una altra percepció, una altra forma d'un altre rel, però la més evident, i aquí ho tenim molt clar, són els llorers, d'acord?
Així, el nom de Vandellós apareix al llarg de la història en nombrosos documents posteriors al seu origen.
Alfons II dona, le dona potestat al castellà del castell de Tivissa perquè faci un poblament. I aquest poblament ho fa Albert de Castellví.
El poble de Vandellòs té uns 770 habitants censats i es caracteritza per la seva estructura urbana antiga de tipus medieval, amb alineacions imprecises i carrers majoritàriament estrets. Els seus principals punts d'interès turístic són el centre d'interpretació de l'oli, el mirador del turó del castell i Cala Torre.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Mírame. Molt bé, doncs escoltarem petits fragments d'aquesta cançó Mírame, perquè ja de seguida ens anem a parlar de cinema també, com cada divendres, amb Jordi Horno. És un dels èxits, els últims cançons de Melendi.
Solo mírame a los ojos, desnudémonos el alma entre sonrojos. Solo mírame, si lo haces te juro que destrozarás mi rol de tipo duro. Si me miras bien, me volverás a ver. El amor es un ángel que se viste de demonio cuando se arruga la piel. El amor siempre nos viene envuelto de regalo y como niños le arrancamos rápido el papel. Al principio no dejamos ni un segundo de jugar, pero luego siempre acaba en el desván. Y entre polvo y polvo, solo soledad. Mírame, soy el hombre que al final siempre te espera, el que con su primer sueldo fue corriendo a aquella tienda a comprarte una pulsera. Solo mírame como antes y juguemos otra vez a ser amantes. Solo mírame si lo haces.
Mírame, aquest és el tema, és l'últim de Melendi.
Volverá a ser de otro mundo.
Arribem a les 12 i 38 minuts, i sí que ja és aquell moment que ens anem a parlar de cine. I per parlar de cine, cada divendres amb en Jordi Horno. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Jordi, abans de tot, m'agradaria que escoltessis aquesta música. Suposo que te sona, no?
Serà que celebrem algun aniversari?
Ah, pillo. Sabies això, eh? Doncs sí, estem d'aniversari perquè demà, crec que és demà, se celebra 40 ja?
40, 40 sí, senyor.
Déu-n'hi-do, eh?
40 anys de l'estrena de Gris als Estats Units.
Als Estats Units. Aquí encara va tardar.
Va arribar una mica més tard.
Penso que va ser el desembre, recordo? Que ho vaig llegir una sembera?
Jo ara exactament no te sabria dir quan es va estrenar a Barcelona, però a Girona es va estrenar per Fires.
Per Fires a Girona. Doncs jo recordo, jo recordo de Figueres, que la vaig veure, jo estudiava allà, i bueno, i que després van començar a aparèixer una sèrie de nois joves amb l'estètica d'en Dani Succo.
Exacte, que el que va impulsar la pel·lícula i la va catapultar fins a el que és avui, una pel·lícula de culte, va ser el boca a orella i l'èxit que va tenir dins del públic, un èxit que en aquell moment ningú pensava que seria el fenomen que va ser. La prova està que moltes sales de cinema van haver de treure la pel·lícula quan encara estava a plenitud de cues i emplenant la sala cada dia, perquè entre setmana era més complicat, però sí que els caps de setmana, però perquè no hi havia disponibilitat de còpia, perquè clar, llavors el cinema era en 35 mil·límetres. La còpia havia de marxar d'aquella sala per anar amb una altra que estava en llista d'espera per poder-la estrenar. Tampoc era una època en què es fessin pues, centenars de còpies per poder-les estrenar a tot arreu i que s'hi estiguessin molt de temps. A més, venia precedida d'una crítica cinematogràfica no massa favorable, això també s'ha de dir del seu moment, que ara ens sembla increïble, però esclar, és que fa 40 anys hi havia el crítics que hi havia. I un dels titulars que van sortir publicats era la pel·lícula més mala però més divertida. En fi, són curiositats d'aquelles que ara, amb el pas del temps, s'ha convertit en pel·lícula de culte, però el que li va donar ressò en el seu moment i que va ser que fos una pel·lícula que comencés amb una estrena normal, que evidentment era una pel·lícula de les que ja en l'època ja eren mediàtiques, perquè això que ara estem tan acostumats de que les pel·lícules s'anunciïn a la tele, fa 40 anys no era gaire habitual. I les pel·lícules de Paramount, d'Universal i de Metro Goldwyn Mayer tenien unes distribuïdores que ja començaven a apostar per aquest anunci a les televisions. Grisen va ser una d'elles. Amb el pas dels anys, després ja varen venir moltes més. Però Gris, el seu gran èxit va ser el Boca Orella, i que les cançons s'enganxaven i que després, bueno, eren repetitives i varen ser un èxit total ja a les llistes de vendes de singles i de LPs, que és el que se'n deia llavors.
Bé, d'aquesta pel·lícula doncs, tenia preparada també tota una sèrie de curts, perquè ara el que dona també internet és que de cada pel·lícula també en treuen coses que van passar, que a vegades algunes els coneixíem, suposo, Jordi, tu, perquè estàs més en el món del cinema, algunes potser les coneixies i altres no.
Mira, jo te'n diré algunes.
Vinga, jo te dic la primera...
No sé si estaran aquí.
Jo te dic la primera, que la cançó que canta... la cançó aquella, Hopeless Devoted to You, que més o menys la traducció era Perdudament Enamorada de Tu, que la canta la Sandy, l'Olivia Newton-John. Doncs aquesta cançó, en principi, no hi havia de ser-hi. La van incloure, en principi, no hi havia de ser-hi, i va ser la que va ser candidata
a l'Òscar,
nominada a l'Òscar. Però, en principi, es veu que aquesta cançó no hi havia de formar part.
Bueno, aviam, és que Gris era una pel·lícula musical amb cançons concebides per la pel·lícula, amb la qual era com una opereta, perquè tu anaves veient la pel·lícula i a mesura que es anaven cantant les cançons, la lletra de les cançons formava part dels diàlegs de la pel·lícula i dels sentiments que expressaven els seus actors. Llavors, com tota producció cinematogràfica, hi ha escenes que se retallen, escenes que es treuen i escenes que a gust del director, en funció a vegades de la durada de la pel·lícula, doncs es treuen o s'hi posen. I en aquest cas, bueno, doncs aquesta cançó doncs va ser una de les que estava amb dubtes, però bueno, no t'estranyi el Mago de Oz, la cançó Over the Rainbow, tampoc hi havia de ser, i va ser el més èxit, el que va tenir més èxit, i també va guanyar l'Òscar. Per tant, a vegades, allò de rectificar és de savis, en aquest cas, val la frase per la pel·lícula.
Després, una altra curiositat, diu que Carrie Fisher havia estat considerada per al paper de Sandy. També es diu que Olivia Newton-John va ser en John Travolta el que l'acabava de convèncer, perquè ell, en principi, no el volia fer. Va ser en John Travolta que li va demanar, sisplau, que fes la seva pel·lícula.
L'Olivia Newton-John era una absoluta desconeguda dins del món del cinema nord-americà. Tenia una veu ja... Podríem dir que era de les que ja tenia una veu com a cantant consolidada, però com a actriu era totalment desconeguda. En John Travolta, pensem que venia de l'èxit de Fiebre del Sábado Noche de l'any anterior.
Per això el coneixíem.
I per això se'l coneixia. Però tota la resta de repartiment era pràcticament desconegut. Val a dir que un dels actors que apareixia a la pel·lícula era Lorenzo Lamas, que després es va fer famós en Falcon Crest i en, tota, i en els anuncis que va arribar a fer.
El rei de les cames, Lorenzo Lamas.
Però vull dir que en aquí va ser els seus primers escarceos, es diu, cinematogràfics. Per tant, es varen envoltar d'un repartiment molt desconegut i una de les crítiques de l'època era que l'edat dels actors, per molt maquillats que anessin, no corresponia amb la d'uns estudiants de secundària d'un institut.
Clar, perquè aquí ja tenien edats de...
23 anys tenia l'altra volta. 31, l'Olivia Newton-John. I 34, l'Stockard Channing, que era la Rizzo. Per tant, és clar, ben maquillats i ben vestits de l'època. I vist en aquí als anys 80... No, perdona, l'any 78,
penso que va ser.
Sí, 40 anys, bueno, 40 anys enrere.
Sí, 78.
Doncs, a finals dels 70, 78, hi ha una pel·lícula que van vestits com els 50, clar, ajuda a disfressar una mica l'edat de real dels actors. I, a més, amb la manera de comportar-se encara més.
Després, una altra curiositat que diu que una de les cançons que es canta que la canta l'Art Rizzo, que canta per fer burla de la Sandy en una festa de pijames. Aquesta cançó parla de l'Elvis Presley i va ser rodada el mateix dia, curiositat, que va morir l'Elvis Presley. És curiós això, el 17 d'agost del 77, doncs el mateix dia que van rodar aquesta escena, amb l'Elvis Presley doncs sortia... era el mateix dia que va morir.
Mira, és que és veritat, el que sí que t'haig de dir que el rodatge va ser un rodatge bastant caòtic, perquè l'Alan Carr, que era el productor executiu de la pel·lícula, tenint en compte que en Randall Kleiser, que era el director, era la primera pel·lícula que rodava i provenia del món de la televisió, doncs l'Alan Carr anava amb el fuet a la mà, perquè hi havia molta improvisació, hi havia molt de disbauxa, i la pel·lícula una mica gràcies a aquest fuet que l'Alan Carr portava a la mà per tirar endavant la pel·lícula. Això sí, quan es havia acabat assajant el número musical i es rodava, doncs, sortia bé, però ningú ha comentat, també tenia un pressupost no gaire gran. Per tant, havien d'estar molt ajustats al tema pressupostari.
També cal dir que aquí, com se va estrenar amb el nom de Brillantina. Més endavant va canviar el nom a Gris.
No, aviam, però
això segons el que diu aquí,
sí, això ho haig de rectificar. A tots els cartells de l'època, el títol de la pel·lícula era Gris, que a més el logotip de Gris era un vehicle.
Sí. Sí, 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 sí.
La G i la S formaven les rodes de davant i de darrere, i la E, el domini. I a sota, entre parèntesis, deia Brillantina. Però el títol aquí sempre va ser Gris. Amb això, aquest de les referències d'aquí, doncs va una mica equivocat. També t'haig de dir una cosa. Hi ha molta gent que parla de Gris i no va assistir a l'estrena perquè encara no havia nascut.
També.
I, esclar, s'imaginen que es deia Brillantina perquè als anys 70 i pico lo normal era que els títols en anglès encara no sonessin gaire. Pues no. Gris sempre s'ha dit Gris. I Brillantina es posava sota en petit.
Bueno, no sé si els diaris estaven anunciats com Gris o també pot ser que posessin Brillantina.
Gris.
O sempre va ser Gris.
Gris. Si algun diari posava Brillantina com a subtítol, li posava. Però la pel·lícula va ser Gris. I els cartells de l'època és amb lletres enormes que, si us recordeu, el logotip era lletres gris que es tenien forma de cotxe. I en Travolta i la Newton-John com a imatges de cartell.
També una de les curiositats diu que el director, l'última escena, que hem posat la cançó, no li acabava d'agradar. Inclús em diu que va estar a punt de treure-la, que no l'acabava de convèncer.
És una escena onírica, perquè, és clar, acabar amb el ball de l'Olivia Newton-John i en John Travolta, quan ell es posa, s'embuteix en aquell vestit de cuir i l'acaba d'enlluernar, allò és molt potent, tota aquella escena. I, clar, llavors aprofiten aquesta escena final de que el cotxe surt en l'airança per veure tot aquell pat, tot aquell camp ple d'atraccions, i això aprofita doncs després per acabar de fer el lluïment final de tots els secundaris que fan el ball i els títols de crèdit. En fi, d'alguna manera havien de posar els títols de crèdit. Mm. I bé, va ser una bona solució.
Clar, perquè...
a nivell de direcció i de muntatge i d'història no tenia cap... No aportava res. Aportava una altra nova cançó que també va tenir, molt d'èxit.
La cançó, vull dir, si poses Gris, la cançó és aquesta. Quasi.
Gris té una particularitat.
Té molt d'allà, però la cançó pot ser més popular, jo diria... que és aquesta la que t'he posat al començament.
És que m'haguessis posat qualsevol altra i qualsevol altra te l'hagués pogut identificar, perquè la gràcia que va tenir Gris i la posterior obra de teatre o comèdia musical de Broadway, va ser que totes les cançons eren recordades per algun o altre significat, perquè el Summertime... Escolta'm, aquella és fantàstica, quan ells, cada un pel seu cantó, estan recordant el que van passar a l'estiu i cadascú ho explica a la seva manera, doncs aquella també és estranya. I, bueno, i la del cotxe, que ballen al cim del cotxe mentre els estan arreglant, aquesta. I la de Gris, la primera, la que surt amb els títols de crèdit que són animats, també té el seu...
Seria aquesta? No sé si és aquesta, eh? Aviam, sí.
Aquesta és la dels títols de crèdit, que són amb dibuixos animats. Que quan apreten el tubo de brillantina surt el Gris de... Bueno, doncs, totes, fixa't que les posis a qualsevol dels que recordin la banda sonora de Gris i totes les relacionaran amb un moment o altre. Per tant, dir que una ha enganxat més que... Llavors sí que te diré que n'hi ha algunes que han sonat més perquè, evidentment, qui no ha vist un playback interpretant la famosa cançó de l'en Travolta i la Newton-John, precisament en aquesta escena.
Aquesta pot ser la de més playback que hi ha. Ah,
exacte. Aquesta, perquè permet que els que volen... Per tant, veus...
Aquesta i el record d'aquí a l'escala, el Gris Lighten, també es va fer. Un grup de nois també van fer.
El Gris Lighten també és una bona...
També dona
per fer la posada en escena de l'ambient.
La que no donaria seria, per exemple, aquesta, no? Que és la Sandy. No és playbackera.
No és playbackera.
Molt bé, doncs, Jordi, hem recordat aquests 40 anys que se celebraran demà. No sé si ha previst alguna cosa. Jo
no ho sé.
O alguna tele segurament poder la tornarà a posar.
Evidentment. Aquestes són aquelles pel·lícules que no hi passa any que algun canal o un altre la revisin.
I els fans de Gris, poder hi ha algun lloc que poder sí que...
Una altra curiositat que et vull afegir és que, gràcies a l'èxit, varen fer Gris 2.
És bo que va un fracàs.
És d'aquelles seqüeles per oblidar. Però...
És aquells que diu, quan dius, però no feia falta.
Saps qui era la protagonista joveneta de Gris 2?
Aviam.
La Michelle Pfeiffer.
Carai.
Ah, després es va convertir en una gran actriu.
Sí.
Però era la protagonista de Gris 2, Michelle Pfeiffer. I hasta aquí ho deixo.
Molt bé, doncs ho deixem aquí.
5 minuts per les estrenes.
5 minuts, bueno, més.
Sí, una mica més.
Una mica més. Jordi, vinga, comencem. Bueno, franceses. Franceses. Quantes en tenim?
Franceses. Franceses, una de francesa, clarament, que és Los 50 son los nuevos 30, que jo aquí no sé per què l'han traduït així, perquè jo crec que hauria de dir Los 50 son los nuevos 15. Si ens atenem al que ens explica la història. D'entrada, el títol original és Mary Francine, que és el títol el nom de la protagonista.
Això un dia hem de parlar, Jordi, sí. de canvis de noms.
Això, hem de començar abans i acabar després, per això.
Perquè dona de si, d'aquest canvi de noms de pel·lícules cada vegada...
No, és que, a més, si tu vols canviar-li el títol, dona-li un títol que sigui coherent amb el que s'explica. Perquè aquí, Los 50 són Los Nuevos 30, de què? Perquè resulta que aquesta dona de 50 anys que perd la feina i que perd el marit perquè la deixa per una de més jove, torna a cal seus pares, i els seus pares el que fan és tractar-la com un adolescent. Com un adolescent de 15 anys, que si aquestes són hores de venir... Per tant, el títol, si el volien canviar, jo crec que hauria d'haver dit Los 50 són los nuevos 15.
Perquè, esclar, la traten com això, com una noia de 15...
De 15.
De la franja de 15 a 18 anys, no?, més o menys.
Clar, llavors, bé, l'han traduït així, doncs així la deixem. Però el títol original és Mary Francine, que és el nom de la protagonista. Aquesta és la comèdia francesa de la setmana. Però n'hi ha una altra, que és una producció franco-alemanya. Vull dir, passa a França, però hi ha barreja de coproducció, que és En Tránsito. Aquí canviem totalment de gènere. Parla, o sigui, és explicada en l'època actual, però parla d'uns fets que van ocórrer durant la Segona Guerra Mundial a la França ocupada, que una persona, doncs, fugint d'això, de la repressió nazi, doncs, pren la identitat d'un altre. Val? Aquest és el plantejament de la pel·lícula. Llavors, les seves coneixences i tal, a Marsella li passa una cosa que tindrà molt a veure amb aquesta identitat de la que ell ha usurpat. Aquestes són les dues... Ah, perdó. I una tercera, però és un documental. Un documental que jo aquesta setmana el comentem en el programa, perquè si teniu l'ocasió de poder-la anar a veure en 3D, ha de ser fantàstic. És Les meravelles del mar, d'en Cousteau.
Ai, carai. Carai, tant.
La projecció, en principi, és en 3D, i jo suposo que si l'estrenen, la sala té que ser... Si el tràiler que es veu en pantalla, com la que a mi me permet l'ordinador, té unes imatges potents i una música bastant, bastant encertada, veure-la en 3D ha de ser espectacular. I també, és clar, evidentment, és producció francesa, però és un documental. O sigui que aquesta setmana tenim documental, comèdia i coproducció, on França hi està pel mig. Continuem amb les estrenes. Bueno, una pel·lícula angoixant que es diu 10x10. Parla del segrest d'una jove per part d'un home que la tanca en una habitació de dimensions molt reduïdes i que el seu objectiu és que confessi un fet del passat i obligar-la, doncs, a que assumeixi aquesta culpa d'aquest fet que ell té ficat entre cella i cella. Curiositat, l'actor protagonista és en Luke Evans, el protagonista que interpretava Gaston a La Bella i la Bèstia. Ha fet moltes altres pel·lícules, però ara, perquè us vingui al cap, és el que interpretava Gaston a La Bella i la Bèstia. Animació. L'animació ens ve de la mà de Colmillo Blanco. Aquest nom te deu sonar.
Un gos, me sona.
Sí, exacte. És una novel·la molt famosa d'en Jack London, i que ja va ser portada al cinema l'any 1991 precisament per el director de Gris, Randall Kleiser. I en aquell moment la pel·lícula era feta amb acció real i produïda per Disney. Bueno, doncs la història d'aquest gos, que és un gos de trineu que està en una tribu del nord-oest canadenc i que per diverses circumstàncies, doncs, cau en mans d'una persona sense ànima i sense escrúpols i que el vol convertir amb un gos lluitador, perquè és una bèstia, però una bèstia de gos llop, però, esclar, amb uns sentiments molt arrelats. I aquesta és la història de de Colmillo Blanco, que molta gent coneixerà perquè la novel·la és molt llegida. El repostero de Berlín és una pel·lícula sobre les relacions homosexuals, però aquestes relacions que són d'amagat, perquè algun de la parella, doncs, té una altra relació, com en aquest cas un dels protagonistes, que està casat. Aquesta és la història d'aquest reposter de Berlín, que té una relació amb un israelià que visita la capital alemanya sovint, i amb això els comença una relació, però aquest israelià està casat, cosa que la dona, esclar, evidentment, desconeix aquesta relació. Però aquest israelià es mor d'un accident i l'alemany se'n va a Jerusalem per intentar averiguar què va passar. I allà coneixerà a la dona. I ahí lo dejo. Tokyo Ghoul és una adaptació d'un manga anime japonès sobre aquests éssers que s'alimenten de